Mais voilà un état de dame. Aquest monument i símbols em va molt bé perquè ho replega tot. Però jo em centraré concretament i sobretot en el tema de les quatre columnes, tot i que posaré un exemple d'un monument o d'uns monuments que se succeeixen en el mateix espai amb intenció més o menys diversa i que arriben fins ara. Perquè els monuments es fan perquè són símbols, però com els símbols van i venen, depèn de qui mana en aquell moment o quina és la tendència ideològica que en un moment determinat domina la societat. Bé, aquesta que veieu aquí, aquesta imatge que veieu aquí, és una imatge del cementiri nou de Barcelona. Què se m'ha dit el cementiri nou? Que és el vell, podria dir avui en dia, que és el del Poble Nou. Aquest cementiri va ser dissenyat per Antonio Ginesi, que era un arquitecte de la Toscana, florentí, que va venir a Barcelona, era vicecònsol dels presidis de la Toscana, era maçó, i va dissenyar i construir un templet a la llibertat. Aquest templet a la llibertat, l'any 1823 va quedar inaugurat i pocs mesos després va quedar destruït, perquè quan va entrar la repressió absolutista amb els 100.000 fills de Sant Lluís, doncs una de les primeres coses que van fer va ser enderrocar-lo. Aquest monument estava al mig del Pla de Palau i suposo, perquè no s'ha conservat cap document gràfic d'aquest monument, penseu que llavors no era com ara, que tothom té màquina de fotografia, la fotografia per començar ni s'havia inventat, i llavors dibuixar, fer gravats i tot això era una cosa bastant complicada. Dibuixar no tothom en sabia, i fer gravats doncs evidentment menys encara. Llavors en el lloc on ara hi ha el monument al geni català hi havia aquest templet de la llibertat, que era de l'arquitecte que va dissenyar el cementiri aquest del Poble Nou, i podem suposar que tindria un aspecte semblant a la capella del cementiri. Una capella que té forma de templet grec i amb un frontis de, curiosament, quatre columnes. Al cap dels anys, en el lloc d'aquest templet de la llibertat, millor dit, de l'espai on havia estat aquest templet de la llibertat, es construeix el que llavors se'n va dir el brollador del passeig nou, que amb pocs canvis ha subsistit fins ara. El canvi més important és que aquest àngel que porta una estrella que és símbol alhora d'independència i de llibertat, doncs l'estrella s'ha mantingut, però el que ha anat i vingut d'aquest monument és el sexe de l'àngel. En èpoques de dretes, de domini de les dretes més dretes i més reaccionàries, doncs l'àngel s'ha quedat sense sexe, i a les èpoques més o menys democràtica, doncs l'àngel ha recuperat el seu sexe. Mira, coses que passen. ja veieu els avantatges que té la democràcia, és més divertida. Bé, canviem de lloc i anem a un monument que també desapareix, que són les famoses quatre columnes. Les columnes aquestes s'aixequen l'any 19, s'havien projectat abans dins de... i formaven part d'un projecte molt més ample que després ens explicarà el senyor Salat. Però hi eren, eh? I com podeu veure, això és l'avinguda aquella, això és l'eix que a partir d'aquí neix l'avinguda Maria Cristina, i en aquí arran del marge de la davallada del terreny hi havia les quatre columnes. Com sabeu, ara les han plantat aquí. Per què? Ja veureu per què. Aquestes columnes no agraden al senyor rei que hi ha llavors, que és l'avi del que hi ha ara, o sigui, tot queda la família, i tampoc no agrada al general Primo de Rivera. I clar, l'any 23 hi ha un pronunciamiento i ja sabeu, la dictadura està servida, eh? La primera dictadura del segle XX a l'estat espanyol. I dins de les festes dictatorials d'aquella època, doncs hi ha l'enderrocament de les quatre columnes, perquè clar, vull dir, els seus significats doncs no agradaven. Aquestes columnes, però, al cap de molts anys es reconstrueixen. El 2010 es reconstrueixen i han canviat de lloc. Han anat més enrere, s'han encongit, són una mica més baixetes, es veu que tenen fred perquè s'han ajuntat, eh? Però en fi, són maquetes, eh? Són unes columnes amb uns capitells jònics molt bonics, eh? Però fixeu-vos en una cosa: el dia que engeguin la font a tota potència, aquestes columnes tal com estan situades no es veuran. Curiós. Bé, aquestes columnes estan a Montjuïc. Montjuïc ja sabeu que és la muntanyeta aquesta que hi ha a tocar de mar, que tenim a Barcelona, i la seva urbanització és molt recent. L'urbanització de Montjuïc és del segle XX. El 1652, al final de la Guerra de Separació, a la muntanya de Montjuïc hi ha el castell, que el teniu aquí, perquè hi havia castell. Era un castell que era més senzill del d'ara, era una torre de guaita envoltada per un petit perímetre fortificat que el van construir en 3 mesos, però que va aguantar. A més, aquest castell va ser el punt de partida de l'anomenada Batalla de Montjuïc el 26 de gener 26 de gener de 1641, que la vam guanyar nosaltres contra l'exèrcit castellà que ens havia envaït, i que de resultes del que van rebre van apretar a córrer i no van parar fins que no van arribar a Tarragona, 100 quilòmetres. No està malament per l'època. Aquesta batalla, que va ser el 26, era una espineta que tenien clavada els militars espanyols, i per això l'any 39 podien haver entrat abans a Barcelona, però es van esperar entrar el dia 26 de gener per tenir un altre 26 de gener amb el qual tapar la memòria del de 1641. El 1700 aproximadament, aquí veiem com era la muntanya de Montjuïc, com era la ciutat de Barcelona. Llavors veieu que aquí hi ha una ratlla amb tot de brets. Això, veieu, són camps, vull dir, no està urbanitzat, però aquest camí amb arbres correspon al que avui se'n diu l'Avinguda Mistral, que era el camí que anava des del portal de Sant Antoni, davant del mercat que ara està amb obres, fins al que avui en dia és el Pas Espanya, i llavors era la Creu Coberta, la Creu Coberta que estava plantada en una cruïlla de camins. Aquesta Creu Coberta ve representada per aquesta mena de construcció que hi ha aquí, que és una tauladeta amb columnes que cobria la creu que hi havia aquí. Avui de creus cobertes al Principat no en queden, però a la ciutat de València sí. O sigui que si aneu a València i busqueu una antiga carretera de Barcelona, trobareu una bonica creu coberta gòtica que encara es conserva. Aquest castell de Montjuïc continua dalt de la muntanya, d'una muntanya sense urbanitzar, durant la Guerra de Successió, i el castell aguanta durant tot el setge i no capitula fins que ho ha fet la ciutat. O sigui, de fet, un dels pactes de la capitulació de Barcelona per assegurar que les tropes borbòniques no entraran a Matadegolla i a saquejar és que el castell de Montjuïc doncs capitulés, i ho fan més tard, i ho fan el dia 13 o 14. Llavors canvia la utilització del castell aquest, o sigui, l'any 1842 i el 1843 els generals espanyols Espartero i Prim el fan servir per bombardejar Barcelona, que tenia moviments, diguem-ne, no gaire fidels al règim de l'època. Per altra banda, en aquesta època la muntanya de Montjuïc estava plena de fonts i ermites. Fonts, en queda alguna, sobretot lligada a establiments de restauració que s'han apropiat, i d'ermites en queda una, queda la de Santa Madrona, que és una ermita del segle XVII, o sigui, està reconstruïda, era anterior, però l'actual és del segle XVII, que és aquesta d'aquí, i això aquí sobre, on hi ha aquests que estan xerrant, es veu que estan parlant dels quadres de Miró que han vist a la Fundació, perquè la Fundació ve a estar per aquí, i o potser parlen de les pintures romàniques i gòtiques i del Renaixement que hi ha al Museu Nacional d'Art de Catalunya, que està aquí aproximadament. Aquí ja veiem, ja prefiguem que la muntanya ha de canviar. La muntanya ha de canviar, però en el Pla Cerdà de 1858, això és un tros del plànol de Cerdà de 1858, a la muntanya de Montjuïc no hi ha res previst a nivell d'urbanització. Fins i tot aquesta via d'aquí, que és el paral·lel, a la banda d'aquí no està previst que hi hagi el poble sec. Que els que coneixeu el poble sec, aquesta barriada barcelonina, sabeu que la seva organització viària no segueix l'estructura del Pla Cerdà. És totalment diferent. Bé, Després, evidentment, sí que el parc de Montjuïc s'urbanitza, es fa el cementiri, hi ha la zona franca, en fi, tota una sèrie de coses, i la part central doncs, té una organització amb un eix molt, molt clara, molt adulterada, però d'això ja us en parlarà el company Salat. Hi ha una cosa que és interessant i és que parlem d'aquestes quatre columnes, però de quatre columnes al nostre país n'hi ha d'èpoques molt anteriors. Això és el sepulcre romà de Favara de Matarranya, és un petit mausoleu. Aquesta foto és del 74, apareix a la primera edició de la Gran Enciclopèdia Catalana, la vaig fer jo, i ara la cosa ha canviat bastant, o sigui, ara li han posat un... l'han fortificat, o sigui, han posat un mur tot al voltant, un centre d'interpretació, habitualment no hi ha ningú, però si vas a l'Ajuntament deixen la clau i llavors pots entrar i mirar-ho. El que passa que anys enrere estava envoltada per un petit marge de verd al mig d'una vinya, i clar, feia molt maco, vull dir, perquè veure aquest petit mausoleu al mig d'una vinya tenia molta gràcia, però si més no es conserva. Santes Creus, i jo reconec que això està una mica portat pels pèls, vull dir, és una mica agosarat, però aquí tenim els sepulcres de Jaume II i Pere II, el seu pare, que estan coberts, les tombes estan cobertes per un templet dins de l'església, i són uns templets que tenen una estructura de 4x3, o sigui, molt clàssica. I a més, al costat que hi ha quatre columnes, o sigui, les dues als extrems i les dues al mig, és el lloc on a la coberta de la tomba hi ha l'escut reial amb els quatre pals, la qual cosa té un interès que algú algun dia es dedicarà a esbrinar si vol dir alguna cosa o no. Un altre lloc on apareixen les quatre columnes és els reials col·legis de Tortosa, a la part construïda durant el regnat de Felip I, el fill de Carles I, que veieu que sobre la porta hi ha aquest coronament amb quatre columnes que aguanten aquest triangle, que a més té un angelet, o sigui que aquí hi ha simbologia per llegir durant una bona estona. El tema de les quatre columnes el tornem a trobar, per exemple, en aquest retaule, en aquest, més que retaule, un altar renaixentista de la Immaculada de Sant Martí d'Arenys. N'hi ha més amb aquesta estructura del país, però n'hi ha prou. Això és del 17, de començaments del 17. L'Ajuntament de Barcelona, a la nova façana classicista, doncs veieu que aquí ja tornen a aparèixer les quatre columnes jòniques, a més amb uns blocs quadradots a la base, estan aquí, veieu? Si fa no fa, iguals dels de la columna d'en Puig i Cadafalch. El coronament aquest que hi ha és posterior a la façana, és un afegit bastant encertat, que és del Francesc Daniel Molina. Aquí hi ha més detall. I l'escut de la ciutat està guardat per Grius, Els grius són uns animals mitològics molt, molt curiosos, que hi ha gent que els confon amb dracs, però tenen cap d'àliga, cos de lleó, tenen ales, i en els seus orígens, que és mesopotàmic, resulta que són àngels, i no uns àngels qualsevol, són querubins. Si aneu al parc de la Ciutadella, hi ha un museu que ara és el de geologia, que és el Museu Martorell. En els seus orígens no era de geologia, també hi havia una part que era de minerals, però no era de geologia. Però bé, és un museu de 1879 d'Antoni Rovira i Trias, que era un arquitecte municipal, que el podeu trobar, aquest senyor el podeu trobar a la plaça Rovira, a Gràcia, en forma d'estàtua de bronze, assegut en un banc, i al peu té el plànol d'eixample de Barcelona, que va guanyar el concurs per fer l'eixample de Barcelona, que l'estat espanyol no va acceptar perquè trobaven que no era un pla d'eixample que correspongués a una capital de província, sinó que era per una ciutat que fos capital d'alguna cosa més grossa, i per això se'l van carregar i van imposar el senyor Sardà, que té coses que estan bé i té coses que no estan bé. Bé, més columnes, aquestes són molt divertides, i clar, d'on podien ser? Del País Valencià. I una característica del País Valencià és que la desmesura expressiva és molt corrent, i evidentment aquesta façana és una disbauxa expressiva molt divertida. Per altra banda, també trobem això també és valencià, vull dir, una mostra molt, molt continguda, molt classicista, és del segle XX i és la casa de la ciutat de Gandia, que ara estan de festes amb això del Sant Borja. A Barcelona, al parc de la Ciutadella, trobem també dos monuments d'aquells de columna, que se'n diuen de columna, que consisteixen en una columna, i dalt de la columna un senyor de cos sencer o en el bust, en aquest cas són bustos. O sigui, un exemple típic de monument de columna és el de Colom, però aquests són dos que són jònics. Un és el monument a Víctor Balaguer, que està dins de la sèrie dels guanyadors de jocs florals que es van fer al parc de la Ciutadella, i aquest, la columna, precisament és un disseny de Puig i Cadafalch i el bust de Manuel Fuixà, que és un escultor de l'època que, entre altres coses, té bona part de les escultures de la cascada de la Ciutadella. I una altra és aquesta, que també veieu que és jònica, però aquesta ja és una mica menys respectuosa. Aquesta és d'en Domènec i Montaner, i l'escultor és un altre dels bons escultors retratistes de l'època, que era la Xavier Arnau. Per altra banda, hi ha una cosa, i és que si el senyor Primo de Rivera es carrega les quatre columnes, hi ha edificis públics encarregats pel govern de l'època que incorporen les quatre columnes. Un, l'edifici de Correus. L'edifici de Correus d'en Josep Goday i el seu company Torra, que, com podeu veure, són quatre columnes, que també són jòniques, es veu la Gaietana, els autobusos de l'època alternant amb carros, eh? I aquests cotxes de pel·lícula de Charlotte i Buster Keaton són els taxis que hi havia a Barcelona a l'època. Aquest monument, a més, té una cosa que podem veure que van coronades amb, tot i que hi ha l'arquitrau que les separa, però van coronades per unes escultures. El projecte original de Puig i Cadafalch per les columnes de Montjuïc les coronava també amb escultures. Quines escultures? Ja us explicaran Sala. Aquestes són les que hi ha a Correus, que no són perquè sí, o sigui, tenen un sentit. O sigui, hi ha el vaixell Correu, hi ha el colom missatger, hi ha la geografia, s'ha de saber geografia per distribuir el correu i fer-lo arribar, i en aquí hi ha la modernitat. No és una filla de Zeus, o sigui, és la telegrafia que funciona amb electricitat. Ara, el gobierno militar, no són jòniques, són corínties, però veieu que també té aquesta estructura característica amb les quatre columnes. Apa. El generalíssimo també va caure de quatre potes, i a més li agradaven els edificis classicistes perquè, clar, el senyor estava molt, molt preocupat per allò de la immortalitat i l'eternitat i tot això. Per això es va fer construir el Valle de los Caídos, que en realitat, vull dir, era el de Caídos sobre, vull dir, era per ell, doncs si no és el correu ja te l'enviaré, no cal que facis foto, que no quedarà bé. Sector naval de Catalunya, que en tiempos de Don Francisco es deia Comandància Militar de Marina. També veieu les quatre columnes jòniques amb els seus blocs a la base, o sigui, una constant. En el postfranquisme borbònic que estem vivint encara, doncs les columnes se'n continuen fent, però han canviat. Han canviat lleugerament. Aquestes són les d'això que en diuen el portal, la porta de Catalunya. Això està dissenyat per un arquitecte que és d'origen, bueno, és de família jueva catalana, el Ricard Bofill Levi. I un altre és el monument a la independència d'Arenys de Munt, que es va inaugurar el 12 de setembre de l'any passat, aniversari de la batalla de Muret, i que l'han reproduït també amb clauers, vull dir, amb penjolls, vull dir, en fi, o sigui que són quatre columnes que s'estan difonent. Bé, un cas especial de columnetes, i amb això ja donaré l'entrada a l'amic Salat, és la reforma de la casa Piquipont. La casa Piquipont ja existia, en Puig i Cadafalch la va reformar, va fer una reforma molt a fons, o sigui, la va fer tan a fons que semblava una casa nova, i era una casa que es va reformar per ser llogada com oficines per empreses. I el senyor Piquipont, que era un industrial de l'electricitat, del ram de l'electricitat, es va reservar una planta per ell per viure. L'edifici està mutilat perquè aquí entre aquestes dues torres hi anava una gran cúpula, i això ha desaparegut. Ara, si us fixeu en la façana d'aquest edifici, veureu que les columnes jòniques es van repetint, i no només es van repetint, sinó que apareixen coronades per uns pinacles que tenen forma piramidal, unes piràmides que estan dissimulades perquè són fruites, però que a més són unes piràmides que si un es fixa amb els nivells d'aquesta fruita veurà que hi ha 7 nivells, que és una cosa també molt, molt curiosa. I a dins, com que era per fer oficines i espais empresarials, en Puig i Cadafalch ho va deixar en pla loft, o sigui, espais oberts, i amb l'estructura aguantada a base de columnes, i que la gent es posés els envans que volgués. Però aquestes columnes semblen una reducció a escala de les columnes que ell va posar a Montjuïc. A l'edifici queden encara els dos templets que anaven als costats de la cúpula central, i que estan coronats amb la figura d'Hermes. I en aquí hi ha una història, vull dir, per explicar que com es fa o com es feia a les pel·lícules dels anys 30 que precedien els serials televisius, quan s'acabava, doncs en comptes de posar final deien continuarà, i ara el qui continuarà doncs serà el senyor Salat, en qui cedeixo la paraula, i l'ordinador.